Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui hi ha ple ordinari a la tarda i al matí el de l'Ajuntament dels Infants, que tanca la desena edició. En el primer cas, en el ple ordinari, es donarà compte de la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació del servei de transport urbà. El síndic del Ciutadà exposarà les actuacions fetes el 2016 i es modificarà la plantilla de personal per aquest 2017. El ple d'avui comença a les 6 de la tarda i inclou també 3 mocions per part de l'oposició. Iniciativa Esquerra Unida demanarà dotar les comarques gironines d'una ambulància pediàtrica medicalitzada. En Lloret, si se puede, exigirà a la Generalitat destinar més recursos per reduir les llistes d'espera i posar fi a la situació d'emergència de la sanitat pública. I Ciutadans instarà que es modifiqui el reglament municipal per l'ús de la llengua catalana. L'altre plenari, el de l'Ajuntament dels Infants, permetrà exposar, debatre i poder aprovar una campanya de sensibilització per fomentar el reciclatge de residus a l'escola i a casa, així com fomentar la recollida dels excrements de gos al carrer. En parlarem de tot plegat i també parlarem del seminari que es fa avui amb experts sobre propostes de futur per Lloret. És el que obre el programa del dilluns 15 de maig. Benvinguts una setmana més al Bon Dia, Bona Hora, i també tenim altres temes que ens presenta en Josep tot seguit. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Avui valorarem amb la plataforma d'afectats per la hipoteca que s'hagin anul·lat les sancions a dos bancs en pisos buits per un defecte de forma i que l'entitat s'hagi adherit al Pacte Nacional pel Referèndum. En parlarem amb Enric Bonmatí. Aquest ha estat el cap de setmana del Fórmula Weekend i l'Anai Shopping, una bona combinació que ha portat públic de proximitat a la destinació. El balanç el farem amb el regidor Jordi Orovich. A la segona part explicarem que des de fa uns dies s'ha obert el registre previ. És una novetat d'aquest any que permet a les persones que tenen segona residència a Lloret de Mar poder votar en els pressupostos participats. Entrevistarem el regidor Josep Lluís Llirinós. I també parlarem amb Margarita Rodríguez, perquè el Casal de la Gent Gran exposa a partir d'avui les manualitats dels seus usuaris. Demà fan una festa de fi de curs i dimecres van d'excursió a Girona per visitar l'exposició Temps de Flors.
A més, també volem explicar com va anar el campionat de rem ergòmetre que es va disputar ahir a la tarda i repassarem els resultats esportius del cap de setmana i també explicarem com va anar la cursa de pàdel surf, la primera que es fa aquí a Lloret amb voluntat de consolidar-se. Doncs tot això és el que omple avui el Bon Dia, Bona Hora, amb Rosa Giral a la producció i qui us parla som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts i també complementem sempre el Bon Dia, Bona Hora amb la informació meteorològica i volem saber com es presenta el dia i la setmana. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem una setmana que estarà marcada per la calor, per l'ambient gairebé d'estiu, sobretot els pròxims dies, a causa d'una entrada d'aire càlid que, tot i que no serà probablement tan clara i tan forta com semblava la setmana passada, sí que entre demà, dimecres i dijous enfilarà el termòmetre puntualment fins als 25 graus a la costa i farà que les temperatures mínimes comencin a situar-se a prop de les mínimes tropicals, és a dir que de nit pràcticament ja no es baixi dels 20 graus. Sobretot serà, insistim, entre dimarts i dijous que hi haurà aquesta entrada d'aire càlid i per tant aquesta situació d'ambient més d'estiu que podria arribar fins i tot a provocar la formació d'alguna boira costanera de manera bastant local. Probablement no sembla que hagi de ser un fenomen extens aquests pròxims dies. A partir de divendres, però, les temperatures s'aniran normalitzant i tot fa pensar que el cap de setmana seran similars a les d'aquests últims dies o fins i tot més baixes. Per tant, arriba la calor d'estiu però no té previst instal·lar-se. Pel que fa a l'estat del cel, setmana molt tranquil·la, amb predomini del sol i només algunes bandes de núvols prims, que sobretot es faran presents entre demà i dimecres. Estones, per tant, cel una mica més enterbolit, però predomini clarament del sol. Només a partir de divendres i de cara al cap de setmana començarà a augmentar una mica més la variabilitat i les possibilitats d'alguns ruixats, però ara com ara, fins i tot al cap de setmana, no és l'escenari més probable que arribi a ploure.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Avui, insistir, dia assolellat, temperatura força elevada ja a aquesta hora del matí, 16 graus, i la humitat 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui trobem titulars diversos a les portades del Punt i del Diari de Girona. Comencem per aquest últim, on hi llegim que jutjat i fiscalia repliquen els Mossos per les dades de menors reincidents. El comissari va instar la justícia a moure fitxar per l'acumulació de detencions de 15 nois. Bastit i González es defensen dient que s'actua ràpid. Un altre titular destacat d'aquesta portada és que el senyor Red Bull aterra a Girona. Dietrich Mestreig arriba en un avió privat de la seva companyia de begudes poc abans del Gran Premi de Fórmula 1. Més de 100 jets han operat a Vilobí en 2 dies. D'altra banda, 8 gironins formen part del club dels que han superat les 100 donacions al Banc de Sang. Paraigües per combatre el sol el segon dia de temps de flors. Els turistes omplen de nou el barri vell per veure l'exposició d'enguany. També es fa ressò aquest rotatiu que Girona posa 115 multes en un mes per aparcar llocs de minusvàlids. A Sant Climent, el Tribunal Suprem condemna un cap militar per maltractar 2 soldats. I en esports, el Diari de Girona es fa ressò de la victòria del Barça ahir contra les Palmes per 1-4 i sobretot del paper de Neymar, que permet al Barça lluitar per la Lliga fins a l'últim dia. El Madrid, però, no falla contra el Sevilla, el Bernabéu, i guanya per 4-1. I avui, Olot i Peralada sabran els rivals per pujar a segona B. Pel que fa al diari El Punt, titulars molt diferents. El més destacat és que la Universitat de Girona és, amb 32, la universitat catalana amb més càtedres. El Consell de Govern crearà la Càtedra d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic vinculada a la Ciutadella de Roses. Les càtedres promouen activitats de reflexió, debat i difusió per vincular la universitat al territori. També es fa ressò de la Gran Diada Floral a temps de flors de Girona. Flors, castells i òpera s'alien contra la pluja a Girona, plena com mai. I a la imatge s'hi veuen els pilars aixecats pels marrecs de Salt, els xiquets de Reus i els xics de Granollers a la plaça de Sant Feliu. En bateria de titulars, El Punt es fa ressò que el PP suspèn l'edil Diego Borrego, el regidor de Figueres, sospitós de gravar un usuari al vàter de l'estació de Girona. A Sant Joan de les Abadeses, l'autor de l'himne mexicà no va néixer on es creia. La casa de Jaume Nonó era uns carrers més avall que l'adquirida pel consistori. 12 municipis estudien renovar les biblioteques. També es fa ressò al punt que la plataforma veïnal contra la línia d'alta tensió Salvem la Llera del Ter mobilitzarà els opositors a la línia de Bordils, Salrà, Juià, Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis.
Més titulars de la jornada són els que tot seguit recuperem de les primeres planes de, per exemple, El Periódico. Neix l'era Macron, és el que titula la portada. El diari Ara destaca aquestes paraules del president francès. Europa necessita una França forta. La Vanguardia diu que un PSOE fracturat afronta la seva setmana més decisiva. La Razón explica que Díaz arriba al debat amb només 2 punts pel damunt de Sánchez. La factura basca s'estén també al rebut de la llum, és el titular que també destaca en altres portades, com El País, que a més titula que Espanya proposa a Brussel·les noves regles per reformar l'eurozona. Finalment, El Mundo destaca en la seva portada que el Partit Popular vol fitxar hackers civils contra els ciberatacs.
I si repassem altres notícies, veiem que la Caixa de Solidaritat aquí a Catalunya, solidaritat amb els encausats pel procés, recapta 100.000 euros. D'altra banda, a Alemanya, Schulz perd el seu feu històric davant de Merkel a 4 mesos de les generals. En successos, ha mort un nen de 13 anys en caure d'una teulada d'una fàbrica abandonada a Taià. També, en successos, escorcollen la casa de la detinguda per l'homicidi de l'agent de la Guàrdia Urbana. Llibertat amb càrrecs per la dona que va atropellar uns ciclistes a Riudoms. El metro de Barcelona torna a fer una aturada avui fins a les 9 del matí. L'està fent, de fet, en aquests moments, des de les 7 fins a les 9 i es repetiran de 4 a 6 de la tarda i de 8:45 del vespre a 10:45 de la nit. Per tant, atenció si algú ha de desplaçar-se a Barcelona i fer ús del metro. En esports, destacar que Hamilton trenca el malefici aquí a Catalunya a la cursa de Fórmula 1.
El tren va tard, un altre cop arribaré tard a la feina.
En 20 anys, els governs del PP i el PSOE han construït 80 quilòmetres i 18 estacions als Rodalies de Madrid. A Catalunya, ni un metre, només un AVE per arribar més ràpid a Madrid. Amb el referèndum podràs canviar-ho tot. Fem futur. Assemblea Nacional Catalana.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Entre el mar i la muntanya, entre el cel i la terra.
Salta.
Capbussa't.
Neda.
Observa.
Resisteix.
Vola.
Surfeja.
Rema.
Navega.
Travessa.
Camina.
Desafia.
Avança.
Escala.
Gaudeix.
Viu l'Ennatura't, el mes de les activitats a la natura de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona. Més informació a natura't.costabrava.org.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Renova ja a Euronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Euronix, la teva vida més fàcil.
Ei, Albert, quina furgoneta més maca i quina retolació tan xula.
T'agrada?
Molt, qui t'ho ha fet?
Ha estat la gent de 2D Retools. Ells mateixos s'han encarregat també de tot el disseny.
M'encanta.
I has vist el local? També m'ho ha fet la gent de 2D Retools. M'han fet el panell i la banderola lluminosa i també m'han decorat els vidres de la porta i l'aparador. I demà venen a instal·lar-me el logo, que me l'estan fent amb llum de neó. Passa-t'hi a divendres que inaugurem i ho veuràs tot acabat.
2D Retools, taller de retolació al servei de les empreses de Lloret. Contacta amb nosaltres, junts trobarem la millor solució per a la retolació del teu negoci. Ens trobaràs al carrer Macià del Roser número 7 del Rieral. Telèfon 972 377 966.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, celebrem les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 28 restaurants i hotels que hi col·laboren. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i el Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 17a Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i al polígon de l'estació de Blanes. I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània. Amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
Vine a gaudir del nostre menú de les Jornades de l'Arròs.
Disposem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja ens situem a un quart de nou. Bon dia a tothom. Comencem el bon dia, bona hora d'aquest dilluns 15 de maig. Un dilluns en què hi ha dos plenaris aquí a Lloret. D'una banda, l'ordinari, que es farà al consistori amb 11 punts de l'ordre del dia a partir de les 6 de la tarda. I l'altra tanca la desena edició de l'Ajuntament dels Infants.
En el primer cas es donarà compte de la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació del Servei de Transport Urbà. El síndic del Ciutadà exposarà les actuacions fetes el 2016 i es modificarà la plantilla de personal per aquest 2017.
El ple d'avui, que comença a les 6, inclou 3 mocions per part de l'oposició. Iniciativa Esquerra Unida demanarà dotar les comarques gironines d'una ambulància pediàtrica medicalitzada. En Lloret, si se puede, exigirà a la Generalitat destinar més recursos per reduir les llistes d'espera i posar fi a la situació d'emergència de la sanitat pública. I Ciutadans instarà que es modifiqui el reglament municipal per l'ús de la llengua catalana.
L'altre plenari, el de l'Ajuntament dels Infants, permetrà exposar, debatre i poder aprovar així una campanya de sensibilització per fomentar el reciclatge de residus a l'escola i a casa, així com fomentar la recollida dels excrements de gos al carrer.
El ple que posa punt i final a l'Ajuntament dels Infants, amb 14 regidors de 10 i 11 anys, acompanyats de l'alcalde Jaume Dolçat, es farà aquest matí al Teatre Municipal.
El públic el conformaran els alumnes de totes les classes de 5è de primària de Lloret.
I aquest dilluns també es fa un seminari amb experts titulat Diàlegs sobre les àrees turístiques del futur. La jornada complementa el treball de camp que van fer la setmana passada un grup de 15 estudiants universitaris.
El seminari, que inclou un taller, es du a terme al llarg de tot el dia a la biblioteca. Dijous es presentaran les conclusions, que seran un seguit de propostes sobre el futur de Lloret.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora, recordant una informació de fa uns dies, i és que les sancions que l'Ajuntament va imposar a finals del 2015 a dues entitats bancàries perquè tenien pisos buits han quedat en no res. Segons fonts municipals, un jutjat les ha anul·lat per un defecte de forma.
Davant de l'anul·lació del jutjat, Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa critica que l'Ajuntament no torni a iniciar el procés sancionador amb els bancs. Ho demana el regidor Miguel Gracia.
Se anuncia que la sentencia se anula por razones de defecto de forma. Por lo tanto, no es una cuestión de fondo de la denuncia. Es una cuestión de defecto de forma, que puede ser por haber presentado la denuncia en unos plazos determinados que no son los adecuados, por algún error en la, alguna errata en la redacción. Y por lo tanto, creemos que lo que ha de hacer el concejal en cuestión, el señor Lorente, es instar a los servicios jurídicos del ayuntamiento a que vuelvan a presentar la denuncia y denuncia a los bancos, que no es otra cosa que hacer cumplir la ley de habitatge de Cataluña.
Però el regidor d'Habitatge, Antonio Lorente, argumenta que no faran res al respecte fins que tinguin els resultats del Pla Local d'Habitatge, que, entre altres coses, estudia exactament quants pisos buits d'entitats financeres hi ha a Lloret.
No somos ni seremos aliados de las entidades financieras. Esto ha de quedar bastante claro, ¿no? En este sentido de la sentencia que había, que anulaba el, por defecto de forma, pues lo que ya había solicitado el ayuntamiento, lo que estamos haciendo ahora nosotros es trabajar un estudio de Habitatge, Buita, Lloret de Mar, en el cual nos determine realmente qué viviendas hay disponibles de las entidades financieras y que no han pasado a la mesa de emergencia. En principio también hay que determinar que la preocupación principal es que ninguna familia de Lloret se quede en la calle.
Recordem que les dues multes que ara ha anul·lat el jutjat pujaven a 24.000 euros per la Caixa i 12.000 per al BBVA. Són dos imports que s'havien de destinar al lloguer social.
Són gairebé les 8:20 del matí i qui també s'ha pronunciat al respecte és la plataforma d'afectats per l'habitatge, la PA de Lloret. Parlem amb un dels representants, que és Enric Bonmatí, i aquí tenim el telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim entès que no esteu sorpresos pel fet que les sancions als dos bancs hagin estat anul·lades. Per què?
En absolut, perquè ja des de l'anterior taula de local d'habitatge que es va celebrar el 5 d'octubre del 2016, serveis jurídics de l'Ajuntament apuntava que la cosa acabaria així. I per què apuntava? Perquè ja ens van informar que els bancs havien fet un recurs i que estaven amb aquest recurs intentant salvar aquestes sancions. El que a nosaltres ens sobta és que sigui efectivament per un tema de defecte de forma. Recordem que, per exemple, hi ha municipis que han arribat a cobrar aquestes sancions, Terrassa, per exemple, i per tant algú s'ha fet malament i per tant demà a la taula que tenim de local d'habitatge suposo doncs, que ampliaran una mica aquesta informació a tot plegat.
Però si des de serveis jurídics ja s'apuntava que la cosa acabaria així, no es podia fer res en aquell moment?
Bé, aquesta pregunta és la que farem a l'Ajuntament demà. De tota manera, cal dir, i nosaltres pensem que efectivament l'eina o el tema de les sancions és un tema doncs, que es va apuntar ja fa temps que nosaltres com a plataforma l'estem reclamant aquesta mesura de pressió en els bancs, però també cal tenir o no tancar les portes a altres mesures. Nosaltres estem veient, per exemple, doncs, que potser la redistribució de l'IBI o un increment important amb els pisos buits potser també seria una bona mesura aplicant a les entitats financeres. Una nova taxa amb prèvia verificació de pis desocupat per un període superior a 2 anys. De fet, és una taxa emparada en la llei 8/2007 de la Generalitat de Catalunya que pretén activar el parc de pisos buits de grans tenidors i bancs per tal d'incentivar o d'incrementar el mercat.
Uh-huh. I deies demà hi ha taula d'habitatge, hi ha reunió amb l'Ajuntament?
Sí, demà tenim nova taula després de la darrera, ja dic que repeteixo, que es passa a l'octubre del 2016.
Uh-huh. I l'Ajuntament diu que de moment no farà cap actuació perquè està a l'espera de tenir elaborat el pla local d'habitatge. Com està aquest tema i què us sembla des de la plataforma?
Molt lent, tot plegat molt lent. És molt decebedor que ara s'estiguin plantejant fer un estudi de pisos buits quan nosaltres, des de la plataforma, portem reclamant això des d'abans del 2005. És que és tot plegat molt lent. I per tant és com tornar a començar, no? I no sé, jo voldria per exemple fer esment al conseller de Territori i Sostenibilitat a l'any Santi Vila, l'any 2013 feia unes declaracions on deia que el govern ja estava estudiant fer pagar una taxa als pisos buits. El govern juntament amb el Col·legi de Recaptadors van elaborar una llista de 70 poblacions, una llista que s'aniria actualitzant on feien falta pisos de lloguer i on s'aplicaria l'impost. Lloret de Mar estava inclosa en aquesta llista. La pregunta és, des de llavors, què s'ha fet? És que ara tornar a començar amb el discurs de que començaran a fer un estudi de pisos buits, tot plegat, és una mica decebedor, una mica feixuc, ja.
Però des del 2005 es demanava aquest estudi?
Nosaltres ho portem demanant des de... Sí, bàsicament des de... Des del 2005... No, perdó. No. Nosaltres portem demanant aquest estudi des de fa 4 anys, a Lloret.
Ah, uh-huh.
A Lloret. I no. Aquest estudi... Fins i tot la plataforma va elaborar en el seu dia i cosa que es va informar, un tema que es va informar, un mapa dels pisos buits del Sareb, i concretament va ser el desembre del 2015, on es va facilitar aquesta informació per tal, diguem-ne, que l'Ajuntament tingués més facilitat o facilitar una mica la feina. És un mapa que va elaborar la plataforma en diversos municipis del territori del país on es concreten amb noms i dades concretes de pisos buits.
Uh-huh.
Per tant, diguem-ne, aquest plantejament actual de dir, bueno, és que ara començarem un nou estudi per localitzar a pisos buits a Lloret, home, és que és una mica com tornar a començar, és a dir, tornem a estar a punt de partida.
Perquè la situació ara mateix quina és referent a desnonaments, se n'estan fent, no se n'estan fent? Sí, digues-te.
La política municipal amb el tema de reallotjament de persones de desnonament o de no poder fer front, per exemple, a lloguers, que és un dels temes que ens preocupa més ara, potser per la quantitat de casos que ens hi trobem, és la de la improvisació. Efectivament, a Lloret no es queda ningú al carrer. Això ho tenim constància. El que si constatem és que l'Ajuntament té que fer autèntics equilibris per resoldre aquest tema, i és el que ens preocupa, perquè puguem tenir la situació molt més controlada i molt més estable, seguim amb aquesta sensació d'inestabilitat i d'improvisació constant.
Uh-huh. Per tant, les relacions ara mateix amb l'Ajuntament són una mica tenses?
No, és de col·laboració. I perquè és només amb la col·laboració acabarem, a veure, l'Ajuntament i nosaltres compartim alguna cosa tan important com és garantir o lluitar per garantir que la gent tingui disponibilitat d'habitatge. Per tant, estem condemnats a entendre i ens entenem, però esclar, vull dir, és, nosaltres d'alguna manera el que estem fent és verificar o controlar d'alguna manera que l'Ajuntament faci la seva feina. Ells són els professionals, vull dir, ells tenen la responsabilitat.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat, si finalment es prenen mesures per anar solucionant tots aquests problemes. I volíem preguntar d'altra banda que per l'adhesió de la PA al Pacte Nacional pel Referèndum. La PA de Lloret s'ha adherit a aquest pacte. Per quin motiu?
Doncs mira, juntament amb 4.000 més entitats i nosaltres com a entitats que som també civil, persones som societat civil organitzada, la PA no viu en una peixera, la PA no viu a l'illa de Robinson, com ara li diuen. La PA és conscient del debat que hi ha al carrer i, per tant, nosaltres ens afegim en aquest debat per la seva transversalitat. Justament per això, perquè tots sabem, i hem repetit mil vegades, a dins de la PA hi ha gent de tots els colors i opinions. Però una cosa sí, i la tenim comú, i és que som demòcrates i nosaltres, escoltem, vivim i en un entorn determinat on aquest debat del pacte del referèndum per poder fer un referèndum al nostre país és ben viu. Per tant, nosaltres ens hi afegim, naturalment, perquè formem part d'aquesta societat. I, per tant, com que formem part d'aquesta societat, ens impliquem.
Doncs ho recollim i agraïm molt aquesta entrevista aquí al Bon Dia Bon Hora, Enric Matí, com a representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca, per l'habitatge, aquí a Lloret. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim quan falten 2 minuts per 2:15 i ens n'anem a divendres perquè el públic va respondre a divendres i al cap de setmana perquè el públic ha respost i ha omplert els carrers de Lloret durant tot el cap de setmana marcat pel Fórmula Weekend i per la Lloret Night Shopping. Una bona combinació que ha tret els amants del motor, visitants de proximitat que han pogut gaudir, entre d'altres, de demostracions de cotxes i motos i de pas d'una vetllada, la de divendres, en què les botigues obrien fins més enllà de la mitja nit.
La Lloret Night Shopping ha comptat amb ofertes especials als establiments. Música en viu al carrer, performance, desfilades de moda, demostracions de ball de les associacions, gastronomia i molta animació al carrer.
De tot plegat, en parlem amb el regidor de promoció econòmica, que és Jordi Orovich. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, si li sembla, parlaríem de la Lloret Night Shopping, per ordre cronològic. Divendres a la nit es va omplir el carrer. Com va anar?
Bé, doncs com sempre sabeu que és un esdeveniment que és molt volgut pels lloretencs, que els permet, més enllà de poder treballar-hi activament oferint serveis o ja siguin de comerç, de gastronomia, doncs també hi ha moltes persones que hi participen com a usuaris i per tant que gaudeixen de tota aquesta oferta als carrers. Es crea un ambient molt especial, molta companyonia, una retrobada d'amics moltes vegades, molta gent queda específicament per anar a shopping any rere any, a les dues edicions que fem, i el balanç només pot ser satisfactori, no? Com sempre, pues, amb l'Associació de Comerciants, amb la seva col·laboració, mirant d'innovar i de posar aspectes nous, anem provant elements diferents que permetin, doncs, mantenir la flama d'aquest esdeveniment, i jo crec que la veritat ens han sortit prou bé.
Deia l'altre dia aquí a l'entrevista del Bon Dia Bon Hora el gerent de l'Associació de Comerciants, en Francesc Alsina, que es plantegen separar la Night Shopping del Fórmula Weekend. Com ho reben això des de l'Ajuntament?
Sí. Aquesta és una demanda que se'ns ha plantejat des de l'associació. Nosaltres ho veurem positivament. Entenem que ajuda de dotar de continguts al Fórmula Weekend. Evidentment no podem fer espectacles de motor tot el dia ni n'hi ha prou amb fer exposicions, no?, per captar l'atenció de les persones. Aquest element festiu és molt important. Jo crec que a poc estem aconseguint donar a conèixer la Night Shopping de Lloret i qualsevol persona que circuli pel carrer i pugui veure les persones, no?, que no són de Lloret i que estan entre nosaltres, que ho segueixen una sorpresa, estupefacció, de vegades moltes vegades amb admiració. Ja deia, és un esdeveniment que agrada i que agrada molt, i per tant el boca a orella és important per fer una difusió i seguir captant persones. Però nosaltres, és cert que se'ns va plantejar aquest any, ho vam veure difícil perquè ja teníem tot organitzat per fer-ne la promoció i la difusió conjunta de cara a la propera edició, no hi era problema parlar-ne, sabent que en aquest cas, per exemple, aquest any veníem molt condicionats perquè el Fórmula 1, que lògicament s'ha de celebrar el cap de setmana, que hi ha el gran premi. Tot i això, insisteixo, nosaltres ho valorem positivament, apreciem molt el criteri que es pugui aportar a l'Associació de Comerciants i, per tant, probablement l'any que ve, la primera edició de maig la farem amb aquests termes.
Doncs en tot cas ens en farem ressò quan arribi el moment. De moment, bones valoracions en aquesta edició, i pel que fa al Fórmula Weekend en general, tot el cap de setmana, com ha anat?
Bé, en aquest cas sabeu que hi havia una novetat important, que és el canvi d'emplaçament. És un esdeveniment que les primeres edicions s'havia fet a l'Avinguda Jus Berlès. En aquest cas hem fet un canvi i l'hem desplaçat fins al pàrquing de Sa Caleta. Això té unes avantatges molt evidents des del punt de vista de seguretat, i entenem que també per l'espectacularitat de l'espectacle, perquè fa que la gent quedi molt més propera a l'esdeveniment, i alhora les pròpies condicions de la via fan que es pugui veure molt més bé. Vull dir, està tot a un nivell. En canvi, s'ha de dir que la riera, doncs, per la seva pròpia configuració, queda sobreposada sobre les voreres, i per tant la visibilitat és limitada. Hem d'acabar de valorar si el canvi és important o no. Ens consta que tota l'oferta comercial i de restauració del final del passeig està encantada, que els ha agradat molt, des del punt de vista que ha mobilitzat una part important de visitants des de l'àmbit de la Riera fins a aquest espai. Sabeu que en aquests termes patim un cert desequilibri en la nostra població. La majoria de l'activitat es concentra com més a prop de la Riera millor. En aquest cas hem fet un contrapès i això permet repartir la gent, però en definitiva és el que us dic. Els propers dies farem una valoració i veurem si és adient seguir com havíem vingut fent tots els anys, o aquest emplaçament ja hauria de ser passar a ser el definitiu per aquest esdeveniment.
Doncs també, quan s'hagi fet la valoració pertinent, doncs ja ho explicarem. També, a banda dels cotxes, que és el central, perquè és un cap de setmana de Fórmula 1, també hi havia exhibició de motos, no?
Bé, nosaltres mirem d'integrar elements nous que permetin captar l'atenció de les persones que es visiten. Evidentment, es pot innovar, però existeix un marge, que és el de la seguretat i el de les prestacions dels vehicles, i des d'aquest punt de vista mantenem que l'exhibició de dissabte, malauradament una mica pertorbada per fer un garbí molt fort i això podia comprometre la seguretat dels pilots a l'hora de fer els seus salts, doncs ens ha permès obtenir imatges icòniques, si algú tingut la possibilitat d'assistir a l'espectacle el dissabte o veure les fotografies que circulen per xarxes socials o per els mitjans de comunicació, o a veure, en aquest cas, no?, aquests motoristes fent salts de més de 15 metres d'alçada, veritablement impressiona. És un espectacle de primer ordre, i insisteixo, doncs, com aquest, a l'espectacle de dissabte de la nit amb l'exhibició de vehicles a motor, doncs creiem que, bé, tenen una capacitat d'atenció, molta gent es veu motivada per aquest tipus d'esdeveniments, i per tant haurem de seguir perseverant per retrobar productes que s'adiguin amb aquesta oferta, insisteixo, de motor, no?
Doncs deixaríem aquestes valoracions, regidor, i li volíem preguntar d'altra banda, en aquest cas com a responsable de Medi Ambient, per la bandera blava, que aquest estiu tornarà a onejar les 5 platges de Lloret. Com es valora? Entenem que positivament.
Doncs ho valoro molt positivament. És una feina important de tothom que està compromès amb el projecte de les platges de Lloret siguin les millors d'Europa, i en aquest cas podem dir amb satisfacció que les nostres 5 platges compten amb aquest distintiu, és a dir, amb la bandera blava. És un tema que té els seus apartats agraïts, com és aquest, i en tenen molt d'agraïts, com és el de la gestió. Sabem que és un àmbit complex perquè, evidentment, és un dels principals actius de la nostra població. Aquest any hem hagut de fer la renovació de les explotacions durant un termini de 4 anys. Això porta un element d'angoixa, veritablement, per a aquelles persones que, habitualment, aquest ve a ser el seu mitjà de vida. Finalment es va desencallar, ho vam poder adjudicar, és que finalment a Setmana Santa no es va poder iniciar l'activitat perquè mancava l'autorització, en aquest cas, del Departament de Costes a la Generalitat de Catalunya. No? Finalment s'ha reemprès l'activitat amb un estat de les platges gairebé immillorable. Aquest any hem tingut sort, els diferents temporals ens han deixat les platges gairebé perfectes pel seu ús, que haurem d'acabar d'arreglar. Però, en definitiva, sumar el fet que haguem fet aquest nou concurs, això farà que la imatge, tant, jo crec que ja és perceptible, hi ha hagut una renovació gairebé el 100% dels serveis de platges. Properament els bars adaptaran la seva imatge a aquella que ha fet que se'ls puntués en un apartat estètic en aquest concurs per les adjudicacions. Farem tota la renovació de tot el que és els elements públics de les platges, jo crec que això, en definitiva, ens permetrà que quan tinguem la temporada de ple rendiment, juliol, ja tenim un aspecte de les platges immillorables, que ens permetrà, intueixo, seguir optant, com sempre, doncs, aquests reconeixements que essencialment tenen a veure doncs, a les prestacions de les platges, com amb una distinció especial que van rebre, en aquest cas, pel que fa a la pantalla de salvament. No? Això deixa clar que des de Lloret es creu amb el turisme de sol i platja, més enllà d'aquests productes complementaris que anirem de tirar endavant, i que això és feina de tots que estem ara a la regidoria, però que també ha estat feina de regidors importants que han fet possible salvar obstacles importants per obtenir la bandera blava, com podia ser, finalment, arribar-se l'accés als vehicles a la platja de Canyelles, que això és el que va permetre fer aquest salt de qualitat per obtenir la bandera en aquesta platja que va la nostra assignatura pendent. Això ja va ser l'any passat, i insisteixo que és feina de moltes persones, i de la trajectòria que s'ha vingut fent des dels diferents equips de govern en aquest ajuntament.
I ha dit que van rebre una distinció especial per... Sí. De quin motiu?
En aquest cas, més enllà de les banderes blaves, existeixen unes distincions especials a diferents apartats, i en aquest cas, doncs, com un apartat d'excel·lència, Lloret de Mar, juntament, si no m'equivoco, amb Benidorm i una població de les illes, que ara no recordo, hem obtingut una menció específica i especial per l'apartat de la protecció de les platges, és a dir, per el salvament, per totes aquelles persones o el servei que tenim de salvament i cobertura a la platja de Lloret. I vull recordar que el servei, en aquest cas, els vigilants de platges, els salvavides, per entendre'ns, la temporada més llarga que du a terme de la Costa Brava és la que du a terme al municipi de Lloret de Mar. I en aquest apartat, insisteixo, doncs ens ha fet un reconegut especial.
Doncs Jordi Orovic, regidor de Medi Ambient, recollim totes aquestes valoracions. Només ràpidament del tema de les concessions que comentava, durant quant de temps és ara l'adjudicació?
Aquestes adjudicacions són per 4 anys.
4 anys.
El termini màxim que permet la llei. En un altre cas el que s'hauria de fer és una concessió, que és un títol diferent i que perdura més temps. En aquest cas, per la ubicació, és a dir, estan en zones de servitud. En aquest cas, insisteixo, doncs, aquesta renovació s'ha de fer cada 4 anys, amb el condicionant a més de que en temps anteriors el fet d'acreditar antiguitat en la gestió ja, de fet, garantia a totes les persones que són titulars poder seguir reeditant en tant quan es presentessin doncs, l'explotació d'aquests espais. Evidentment, doncs, les lleis de competència i el fet de que tothom pugui competir amb les mateixes armes fa que això no sigui així i que, per tant, sigui molt més fàcil que hi hagin canvis en la titularitat d'aquests establiments, que bé, per la pròpia durada que tenen de servei anual, per la competència que fa que els preus siguin alts i per que els fets, perquè ho tinguem així clar, n'hi ha que també són molt rendibles, doncs evidentment comporten una situació de competència que tensiona molt a les persones i que per tant resulten difícils de gestionar. Crec que ens n'hem sortit amb èxit i d'aquí 4 anys en tornarem a parlar.
Doncs Jordi Orovic, regidor de Promoció Econòmica i de Medi Ambient, agrair-li aquesta entrevista un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Molt bon dia. Adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
I amb tot plegat ens situem a 3:45 de nou. En Miquel Bernis ens dona tots els detalls de la previsió del temps quan vulguis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem una setmana que estarà marcada per la calor, per l'ambient gairebé d'estiu, sobretot els pròxims dies, a causa d'una entrada d'aire càlid que, tot i que no serà probablement tan clara i tan forta com semblava la setmana passada, sí que entre demà, dimecres i dijous enfilarà el termòmetre puntualment fins als 25 graus a la costa i farà que les temperatures mínimes comencin a situar-se a prop de les mínimes tropicals, és a dir, que de nit pràcticament ja no es baixi dels 20 graus. Sobretot serà, insistim, entre dimarts i dijous que hi haurà aquesta entrada d'aire càlid i, per tant, aquesta situació d'ambient més d'estiu, que podria arribar fins i tot a provocar la formació d'alguna boira costanera de manera bastant local, probablement. No sembla que hagi de ser un fenomen extens aquests pròxims dies. A partir de divendres, però, les temperatures s'aniran normalitzant i tot fa pensar que el cap de setmana seran similars a les d'aquests últims dies o fins i tot més baixes. Per tant, arriba la calor d'estiu, però no té previst instal·lar-se. Pel que fa a l'estat del cel, setmana molt tranquil·la, amb predomini del sol i només algunes bandes de núvols prims, que sobretot es faran presents entre demà i dimecres. Estones, per tant, cel una mica més enterbolit, però predomini clarament del sol. Només a partir de divendres i de cara al cap de setmana començarà a augmentar una mica més la variabilitat i les possibilitats d'alguns ruixats, però ara com ara, fins i tot al cap de setmana, no és l'escenari més probable que arribi a ploure.
Doncs ja anirem veient al llarg de la setmana com evoluciona. Moltes gràcies, Miquel. I la temperatura, que ha pujat 3 graus, a l'alt se situa 19, i la humitat, que baixa, 69%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ens posem al dia de l'actualitat mirant què diuen els diaris, i en el cas del Diari de Girona la notícia més destacada és que jutjat i fiscalia repliquen els Mossos per les dades de menors reincidents. El comissari va instar la justícia a moure fitxa per l'acumulació de detencions de 15 nois. Bastit i González es defensen dient que s'actua ràpid. També el senyor Red Bull és protagonista perquè aterra a Girona. Dietrich Mateschitz arriba en un avió privat de la seva companyia de begudes poc abans del Gran Premi de la Fórmula 1. Més de 100 jets han operat a Vilobí en 2 dies. D'altra banda, 8 gironins formen part del club dels que han superat les 100 donacions al Banc de Sang. Paraigües per combatre el sol el segon dia de temps de flors. Els turistes omplen de nou el barri vell per veure l'exposició d'aquest any. Girona posa 115 multes en un mes per aparcar llocs de minusvàlids. També es fa ressò aquest rotatiu que a Sant Climent el Tribunal Suprem condemna un cap militar per maltractar 2 soldats. Pel que fa al punt avui, també parlar de temps de flors, destacant la gran diada floral. Flors, castells i òpera s'alien contra la pluja a Girona, plena com mai. Però el titular més destacat és que la Universitat de Girona és amb 32 la universitat catalana amb més càtedres. El Consell de Govern crearà la Càtedra d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic vinculada a la Ciutadella de Roses. Les càtedres promouen activitats de reflexió, debat i difusió per vincular la universitat al territori. Un altre titular d'aquesta portada és que el Partit Popular ha suspès l'edil Diego Borrego de Figueres, sospitós de gravar un usuari al vàter de l'estació de Girona. A Sant Joan de les Abadesses, l'autor de l'himne mexicà no va néixer on es creia. La casa de Jaume Nunó era uns carrers més avall que l'adquirida pel consistori. 12 municipis estudien renovar les biblioteques. I sobre medi ambient, plataforma veïnal contra la línia d'alta tensió. Salvem la Llera del Ter mobilitzarà els opositors a la línia de Bordils, Salrà, Juià, Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis.
Jo, pel que fa al punt avui, Diari de Girona. Ara llegim El Periódico, que destaca, a la seva primera plana, neix l'era Macron. El diari Ara destaca aquestes paraules del president francès. Europa necessita una França forta. La Vanguardia diu que un PSOE fracturat afronta la seva setmana més decisiva, i La Razón explica que Díaz arriba al debat amb només 2 punts pel damunt de Sánchez. El diari El País titula que Espanya proposa a Brussel·les noves regles per reformar l'eurozona, i El Mundo diu que el Partit Popular vol fitxar hackers civils contra els ciberatacs.
D'altra banda, també en àmbit internacional, Schulz perd el seu feu històric davant de Merkel a Alemanya a 4 mesos de les generals. Aquí a casa, la Caixa de Solidaritat amb els encausats pel procés sobiranista ha recaptat 100.000 euros. També és notícia que ha mort un nen de 13 anys en caure d'una teulada d'una fàbrica abandonada a Taià. Escorcollen la casa de la detinguda per l'homicidi de l'agent de la Guàrdia Urbana. D'altra banda, llibertat amb càrrecs per la dona que va atropellar uns ciclistes a Riudoms. A Barcelona, atenció qui hagi de viatjar-hi avui, perquè hi ha aturada del metro avui fins a les 9 del matí i també de 4 a 6 de la tarda i de 8:45 del vespre a 10:45 de la nit. I en esports, destacar algunes notícies. D'una banda, que en Fórmula 1 Hamilton supera Vettel i, trencant el malefici, torna a guanyar. En futbol, Neymar permet al Barça lluitar per la Lliga fins a l'últim dia després d'haver guanyat contra les Palmes ahir 1-4. Tot i així, el Madrid no va fallar contra el Sevilla, el Bernabéu, i va golejar 4-1. Pel que fa a l'Olot i el Peralada, sabran avui els rivals per pujar a segona B.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs a destacar sobre el Peralada, que està fent molt bona temporada i està a punt de fer història complint en l'últim partit. L'equip d'Arnau Sala tanca la Lliga amb una clara victòria al camp del Júpiter amb gols de Clotet, Javi Sánchez i Forgas, i ho volem destacar perquè recordem que el porter del Peralada és Gianni, d'aquí, de Lloret, i que a més és un dels menys golejats d'aquesta categoria. D'altra banda, dir que s'atura el concurs de neteja a Lloret perquè el preu és baix. L'Ajuntament ha suspès la licitació de la neteja d'edificis i equipaments i en revisarà el preu per hora després de les al·legacions de la patronal i el sindicat. Ho podeu llegir a la pàgina 20 del diari El Punt. I tornant al tema esportiu, dic que avui els diaris presenten les classificacions dels diferents esports i veiem que el Lloret de futbol va guanyar a casa del Martinenc per 0-2 i que se situa sisè a la classificació de primera catalana, mentre que el Lloret B va perdre contra la Salle Girona per 2-3. Va capgirar el gol inicial visitant del penal en un inici sense un dominador clar, però a la represa es va produir la jugada clau del maig, l'expulsió del local Pujol, i a partir d'aquí el Salle Girona es va fer l'amo del partit i va remuntar per aconseguir 3 punts vitals.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Dites amb accent. Expressions ben actuals que recreen fets i costums antics. Extret del llibre Per què diem, l'origen de 100 dites populars, de l'autor Albert Vidal i editat per Albertí Editor.
Per què diem de l'any de la Picó com equivalent de molt antic? Ens ho explica l'Àngel, que va néixer a Terol i viu a Catalunya des de fa uns 40 anys.
La frase podria tenir l'origen el 1471, quan a Catalunya, especialment a l'àrea de Barcelona, va haver-hi una invasió de puces enormement grans, que no eren altra cosa que el producte de l'extraordinària misèria en què es vivia. Les picades d'aquests insectes eren molt més molestes i doloroses que les habituals, i per això aquell any fos recordat com el de la Picó, l'any en què tothom es gratava.
Dites amb accent, un espai de l'Oficina de Català de Lloret de Mar. Connecta't al català.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Són les 8:48. Avui és dilluns 15 de maig i ens fem ressò ara d'una novetat en els pressupostos participats. Des de fa uns dies s'ha obert el registre previ. És una novetat que permet a les persones que tenen segona residència a Lloret poder votar en els pressupostos participats.
La iniciativa permet als veïns decidir a través de votacions quins projectes de millora volen impulsar en els seus barris. Les votacions, que seran presencials i en línia, es formalitzaran durant la primera quinzena de juny.
El termini, que ara és obert, s'adreça a persones que no estan empadronades a Lloret, però que hi tenen una segona residència. Des del 10 fins al 27 de maig està obert el registre registre previ perquè aquest col·lectiu pugui també dir la seva en els pressupostos participats.
Els interessats han de fer la inscripció a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana a la planta baixa de l'Ajuntament. Han de seguir les indicacions que hi ha al web municipal lloret.cat per saber els requisits i la documentació que cal aportar.
Doncs ampliem la informació donant pas a la Rosa.
Amb l'objectiu de fomentar la participació en aquesta segona edició trobem un seguit de novetats en els pressupostos participats. Una d'elles s'adreça a les persones no empadronades a Lloret però que hi tenen una segona residència. Tenim al telèfon el regidor Josep Lluís Llirinós. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es volen incloure les segones residències en els pressupostos participats?
Bé, sobretot perquè va ser una petició o suggerència que, bueno, que va sortir de l'edició del passat any, on els veïns doncs, feien aquesta suggerència en el sentit de si era possible seria una bona millora en el projecte, i bé, el que s'ha fet és treballar en aquest sentit i en el Consell Veïnal ja es va comentar i finalment s'ha pogut articular.
I quin tipus exactament de persones o de perfils s'adreça aquesta crida? És a dir, qui són aquestes persones que poden participar com a segones residències?
Bé, estaríem parlant de persones que no estan empadronades, però com bé es diu, tenen una segona residència aquí a Lloret, i estaríem parlant doncs, de persones de 16 o més, val? I llavors, doncs, si són titulars d'un IBI, doncs, tindrien dret a aquesta participació feta una prèvia inscripció, una prèvia sol·licitud.
I les persones interessades que reuneixen aquest perfil, què han de fer?
Bé, doncs, la sol·licitud en qüestió se la poden descarregar via web municipal amb un post que hi ha, o tanmateix poden anar a l'OIAC i sol·licitar aquest full de petició de participació, i aportant doncs, una sèrie de comprovants doncs, podran accedir a aquesta edició del 2017 dels pressupostos participats.
El termini per registrar-se en el registre previ doncs, és obert, per tant, la gent interessada de fet ja pot formalitzar el tràmit aquests dies.
Correcte. Estem parlant que ja està obert des del dia 10 fins al dia 27, i sí que recalcar que, per exemple, la persona que sigui la titular d'aquest IBI no cal que ho faci en qüestió, perquè el fet de ser titular ja consta a la base de dades, i el que sí diguem doncs, és si qualsevol altra persona vinculada en aquest IBI, doncs estaríem parlant d'aquest cas, no? De que fan la petició i presentant la documentació que es diu a la sol·licitud, doncs hi podríem participar.
En el projecte de pressupostos participats, que és la segona edició, el que s'ha fet fins ara és tenir les propostes de millora de cada barri o cada zona, i ara, fins ara, els tècnics les han estat estudiant, no?, per veure si eren viables, si calia fer algun tipus de modificació.
Doncs correcte, ara estan en aquest sentit, ells estan fent la seva avaluació tècnica i bueno, estem a expenses de la resolució que facin ells, i llavors doncs, serà l'assemblea de retorn.
És el que quedarà a partir d'ara. Hi ha registre previ aquests dies, l'assemblea de retorn, i ja de cara a la primera quinzena de juny hi ha les votacions.
Correcte. Aquest és el procés. Molt ben explicat.
I és una mica la part final i també la més important, no? Poder votar aquelles propostes que es creuen les més importants.
Bé, aquest és l'objectiu, no? Vull dir, en base a unes peticions, observacions o propostes de projectes, doncs, evidentment, hem dit que ara estan en el procés d'avaluació tècnica, ens diran les que són viables o no viables, i a partir d'aquí doncs, és evident, no?, que la gent pugui, mitjançant un vot, quina és la que li agradaria més en el seu entorn o zona on viu més immediat. Sí, sí.
Regidor Josep Lluís Llirinós, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6 minuts i mig per arribar a les 9 i ens fem ressò ara que avui obre les portes a la Casa de la Cultura l'exposició Gent Gran Activa. És un recull que mostra les habilitats que tenen els jubilats de Lloret i que han treballat al llarg de l'any a través dels tallers de manualitat, ceràmica, puntes de coixí o bijuteria, entre altres.
L'exposició que arriba a la 5a edició es pot visitar fins al pròxim 27 de maig. Però aquesta no és l'única activitat relacionada amb el Casal Municipal de la Gent Gran. Demà celebren una festa de fi de curs i dimecres van d'excursió a Girona a visitar la mostra Temps de Flors.
La coordinadora del casal és Margarita Rodríguez, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de l'exposició que avui obre portes. Què és el que veurem?
Doncs sí, avui a les 6 de la tarda inaugurarem l'exposició i bueno, serà un recull de totes les manualitats i totes les coses que han fet durant al llarg del curs aquí a les instal·lacions. Hi haurà pues, des de tot el que és la ceràmica russa, puntes de coixí, el patchwork, ceràmica, pintura sobre roba i pintura i dibuix. I amb això ja s'emplena força la sala,
I, per exemple, què és el que hi veiem, no? O sigui, els resultats d'aquests tallers, però què hi ha? Què faran aquests tallers?
A veure, la ceràmica russa és un, no sé si ho he explicat altres vegades, és una mena de ceràmica que és així més petitoneta, més delicada, i no cal coure-la, o sigui que amb aquestes es fan petits buquets de flors, un tipus com una ceràmica d'aquella petitoneta molt treballada, tipus lladró, com fan les flors de lladró, una cosa així. Després les puntes de coixí, pues tenim un ventall enorme de coses, des de puntes per acabar de fer llençols, vanos, bueno, quantitat i quantitat de coses, perquè són cursos, tots aquests cursos van començar en dos tandes, van començar el mes d'octubre, octubre, novembre i desembre, va ser la primera part del curs, i la segona va ser febrer, març i abril. I bueno, són totes el patchwork també, i tenim dos nivells de començament d'iniciació i l'altre nivell que és de perfeccionament, i bueno, hi haurà penjat pues unes vànues impressionants de patchwork i bueno, petites, de les coses més petites a les coses més grosses, en ceràmica exactament igual, amb bueno, una varietat d'objectes, coses totes fetes aquí a les nostres instal·lacions, aquí al casal, la pintura i també la pintura sobre roba per decorar tot el que són mocadors i cosetes més delicades.
Doncs fins al 27 de maig es pot visitar. Quantes persones hi han participat?
Compta aproximadament unes 12 persones per curs, 12, pues potser unes cap a 100-200 persones que són les que actuen, bueno, que treballen en totes aquestes manualitats, aproximadament. Sí.
Més o menys. Sí. I parlem ara, tothom convidat a veure aquesta exposició fins al 27
sí,
de maig,
sí.
I parlem ara de la festa de final de curs que es fa demà, que és el que s'ha preparat.
A veure, la festa final de curs és, a veure, per acabar de demostrar tot el que han après durant el curs. I farem, o sigui, una actuació del grup de guitarra, que ja fa uns quants anys que hem començat amb el grup de guitarra i cada vegada ho fan millor, molt millor. Després també tindrem una demostració de lo que és el teatre radiofònic. El grup d'havaneres acompanyarà també, i després la coral. Tot això són una mena d'actuacions i pues, ja per despedir l'activitat que tenim durant tot l'any en el casal. O sigui, amb aquestes, tant l'acte de l'exposició com l'acte de fi de curs i el proper que farem també per anar a veure les flors de Girona són el final de tots els cursos, perquè ara ja arriba l'estiu i aquí ja ens dedicarem a fer altres coses.
Doncs esperem que vagi molt bé la festa, i encara una altra activitat aquesta mateixa setmana, dimecres, sortida a Temps de Flors de Girona.
Sí, aquesta sortida bueno, va començar amb la idea de que tenim un taller de memòria, que hi ha un grup de persones bastant important per anar, i bueno, pues, per acabar el curs vam pensar pues, fer una sortida que fos interessant i maca, i just hem aprofitat que aquesta setmana fan l'exposició de flors a Girona, i tot el grup de memòria més totes les persones que han volgut acompanyar pues, ens dedicarem a visitar la zona de Girona, totes les flors, i també hem llogat el trenet per fer tota la volta per les persones que tinguin més dificultat de mobilitat, perquè clar, aquelles pujades, els adoquins que fan mal als peus, tot això, pues, bueno, ho hem tingut en compte i també hem agafat, bueno, tenim llogat el tren per fer tota la volta a les flors i tota la zona de Girona. I, bueno, i esperem que ens ho passarem superbé. I de totes maneres, el que avui, bueno, pues avui a les 6 de la tarda, tota la gent que vulgui assistir a la inauguració, estarem aquí a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura. I demà a les 5 de la tarda tindrem també a la sala polivalent de la Sala de Cultura, de la sala de baix de la Casa de Cultura, tindrem també tota el final de curs. O sigui que estan convidades totes les persones que ens vulguin acompanyar.
Doncs, com sempre, la gent gran de Lloret, molt activa. Esperem que tot plegat vagi molt bé. I Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal, gràcies per compartir-ho.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tots.